bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
El Departament d'Educació s'oposa a les mesures que planteja el Ministeri pel retorn a les aules al curs vinent. Avui hi havia Consell Interterritorial i el conseller Josep Bargalló ja havia anunciat via Twitter que hi anava a recordar-li a Isabel Celà que les competències per dissenyar la tornada a l'escola al curs vinent són només seves. Assegura que estan preparant un pla en col·laboració del món local i de salut pública. Esperem una compareixença de la ministra aquest migdia. En parlarem. És el dia 88 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins el 21 de juny. Repassem altres titulars d'aquest dijous, com la reobertura d'un dels dos centres escolars de Mataró que hi van tancar per sospita de coronavirus, Anna Ruiz.
Es tracta de l'escola Montserrat Solà, que demà ja torna a estar en marxa. De moment, l'escola Bressol La Llàntia seguirà tancada a l'espera dels resultats.
Els professionals de salut adverteixen que si no es destensiona el sistema català, hi haurà una rebel·lió.
És l'advertència que ha fet el president del Col·legi de Metges de Catalunya, Jaume Pedrós, aquest dijous. Ha presentat un decàleg de mesures per reformar el sistema de salut a Catalunya.
Demanen la dimissió de la tinent d'alcalde de Berga, que ahir se'n va anar de Patum.
Roser Rifà apareix en les imatges que van enregistrar un salt de masses improvisat a la porta d'un bar. No portava mascareta ni respectava cap distància de seguretat.
I mor als 78 anys l'actriu, humorista i presentadora Rosa Maria Sardà.
Fa uns mesos ella mateixa va explicar que patia un càncer. Sardà tenia el Gaudí d'Honor, la medalla d'or de l'Acadèmia Espanyola del Cinema, un premi Max i dos Goyes.
I en esports, avui torna el futbol de primera divisió amb el derbi andalús.
Sevilla i Betis s'enfronten al Sánchez Pizjuán a partir de les 10 de la nit. Queden 11 jornades de Lliga i en total es jugaran 110 partits en només 39 dies.
Parlarem de la crònica esportiva, però també en aquests moments volem fer un cop d'ull a una altra informació important, que és el temps que ens espera les properes hores. Connectem per conèixer-la amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, que ens expliques. Bon dia.
Hola, què tal? La jornada aquest dijous vindrà dominada per un dia amb nuvolositat variable, estones més abundant i estones més trencada, fins i tot amb intervals de sol o de ressol. Però no acabarà de fer net del tot. Fins i tot, algunes d'aquestes nuvolades deixaran alguns ruixats, com ja està produint-se a hores d'ara, tant a punts del litoral i pretoral de Tarragona. Doncs bé, ruixats aquests es poden donar a qualsevol punt de Catalunya al llarg d'aquesta tarda. Això sí, durant la tarda vespre seran més importants al nord de la depressió central, al Pirineu i Prepirineu, on hi haurà algun xàfec i fins i tot en tempesta de cara al final del dia al Pirineu Occidental. De fet, poden ser d'intensitat forta, per això hem emès un avís per intensitat de pluja entre el vespre d'avui i la matinada de demà a les comarques de Lleida, bàsicament. Per tant, localment intensitat forta i acumularan a les zones dels cims del Pirineu quantitats superiors a 50 litres. Demà, per això, fa net i tindrem una jornada molt més assolellada. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parla Anna Morgades i Valldosera, passant gairebé 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la planificació de la tornada a l'escola al setembre. Avui el Ministeri d'Educació ha plantejat als consellers de les comunitats l'esborrany que hi va filtrar els mitjans de comunicació i que preveu un retorn completament presencial, amb grups estables de fins a 20 alumnes, fins a quart de primària, que podrien no portar mascareta, i a partir de 5 i fins a segon de batxillerat, sí que seria obligatòria. En aquest cas, però, no es fixen ràtios i una distància d'un metre i mig entre taules. El document ha irritat el conseller Josep Bargalló, que via Twitter ha recordat que les competències per dissenyar aquest retorn a l'escola són només seves. Aquest matí ho ha dit personalment a la ministra Isabel Celà, que a aquesta hora hauria d'estar oferint una roda de premsa. Tenim pendent d'aquesta roda de premsa la nostra companya Mont Carvajal. Mont, com estan les coses? Bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs encara no ha comparegut la ministra d'Educació Isabel Celà. De moment el que sabem és el que deies, aquest esborrany és una proposta fins a quart de primària grups estables de 20 alumnes que no caldria que portessin mascareta. A partir de 5 de primària la distància es rebaixa de 2 metres a 1 metre i mig i la mascareta seria necessària quan la distància no es pogués mantenir. Més amunt, els nanos de més grans de 10 anys, el Ministeri no parla de ràtios de moment. És un protocol que el Ministeri ha fet arribar, com deies, a les autonomies i que avui ha debatut. De tota manera, tant Educació com Sanitat han elaborat aquests documents que són marcs comuns que s'han d'adaptar a cada comunitat autònoma i implementar segons la realitat de cada centre. Com deies, la Conselleria d'Educació, però també el president Torra van fer piulades, es van queixar del malestar, recordant al govern espanyol doncs, que les competències són de la Generalitat de Catalunya. Dir-vos també que una mica en la mateixa línia el Ministeri d'Universitats de Manuel Castells, de cara al curs vinent, també ha enviat una sèrie de recomanacions, però són recomanacions perquè cada comunitat autònoma i cada universitat tenen competències pròpies i de cara a l'any que ve Castells proposa que les classes presencials siguin rotatòries a les universitats. És a dir, cada universitat ha de mantenir distància entre taules de metre i mig, però si no es pot garantir aquesta distància interpersonal, doncs el Ministeri aconsella fer l'activitat de manera presencial a partides. D'aquesta manera, el professor podria fer classes físiques per a un determinat nombre d'estudiants i alhora que altres estiguessin connectats des de casa seva per seguir la classe via online i l'endemà s'intercanviarien aquests grups. Els que eren a casa anirien a classe i a l'inrevés. Estem esperant, doncs, que comprengui la ministra. Ho fa en aquests moments. L'escoltem en directe.
Un, dos, tots. Estamos saliendo adelante a pesar de las dificultades. Hoy hace justamente 3 meses que no hemos declarado la pandemia de la COVID-19. En estos meses hemos padecido mucho.
Doncs són les primeres paraules de la ministra Isabel Celà en directe en aquesta roda de premsa que acaba de començar. Estava programada per fa una hora. Gràcies, Mont. Tenim pendent de les paraules de la ministra i properament doncs, tornem a connectar amb tu per veure què diu. També els pares, però, volen dir la seva en com es comença el nou curs. A Girona, les 23 ampes de les escoles públiques s'han unit per demanar directrius al Departament d'Educació. Volen que se'ls escolti abans que no es prengui una decisió. Els companys de Girona FM han parlat amb ells. Andrea López, bon dia. Què més us han dit?
Bon dia. Els pares i mares de les 23 escoles públiques de Girona han firmat un manifest en el qual critiquen la centralització de competències per part d'Educació i la falta de diàleg amb les famílies a l'hora de prendre decisions. Núria Riquelme, de la Feiximenis, explica que encara no tenen directrius clares de quan i com serà la tornada a l'escola al setembre.
Falten 2 mesos i mig, 3 mesos per la tornada a l'escola i el que volem són directrius clares, és a dir, què haurem de fer a partir del 15 de setembre, si començarem el 15 i de quina manera començarem. Saber-ho ja perquè volem saber i estar i participar de les decisions i participar de l'organització.
Les AMPAs també demanen que s'augmentin els recursos destinats a les escoles, tant a nivell educatiu com per millorar la digitalització.
Gràcies, Andrea, des de Girona, des de Girona FM. En clau d'escoles, un apunt de Mataró, en un dels centres que ahir va haver de tancar possibles contagis de Covid-19, ja ha tornat a obrir portes, us ho apuntàvem en titulars, des de l'escola Montserrat Solà. S'ha confirmat que no era coronavirus. Mataró Ràdio, Sergi Ruiz, bon dia. Quina és l'última hora que tenim?
Bon dia. L'escola Montserrat Solà de Mataró tornarà a obrir demà les seves portes després que s'hagi descartat cap cas de coronavirus en el seu personal. Així ho ha comunicat aquest matí el Departament d'Ensenyament a l'Ajuntament. Ahir el centre va haver de tancar preventivament per la sospita que un treballador s'hagués contagiat per Covid-19, però la PCR realitzada ha resultat negativa. Per la seva banda, l'escola Bressol Municipal de la Llàntia encara està a l'espera de conèixer el resultat de la prova realitzada al seu treballador. El tancament preventiu d'ahir dels dos centres el va ordenar el Departament d'Ensenyament seguint el protocol establert en el pla de reobertura dels centres educatius aprovats a finals del mes de maig.
Fins aquí el capítol d'Educació i Escoles. Obrim ara el de Salut, començant pel decàleg de propostes que tot el sector, amb el Col·legi de Metges al capdavant, ha presentat aquest matí, propostes per reformar i reforçar el sistema de salut català. Això després de les compensacions que va anunciar ahir el govern per als sanitaris que han estat a primera línia durant la pandèmia i de la inversió extra que faran els propers pressupostos, 40 milions d'euros en els d'enguany. Seguia la presentació el David Navarro. David, bon dia, què ens en destaques?
Bon dia, doncs que els professionals sanitaris alerten que no posar fil a l'agulla per pal·liar les carències que pateixen pot portar el sistema al desastre. L'eix central del decàleg presentat són els recursos econòmics. Així es reclamen 5.000 milions d'euros d'inversió que es destinarien un 60% a millorar les condicions laborals dels professionals i el 40% restant a posar al dia les infraestructures i els equipaments com els hospitals. També demanen una organització sanitària més autònoma i centrada en l'atenció primària, a banda d'una integració entre els serveis sanitaris i els socials. El president del Col·legi de Metges, Jaume Pedrós, ha alertat que la paciència dels sanitaris s'està esgotant.
Es pot produir una rebel·lió de bates blanques, que no sé quines conseqüències pot tenir, però és obvi que nosaltres estem canalitzant tota aquesta inquietud, tot aquest malestar, tota aquesta preocupació en positiu. I el que demanem i exigim és ser escoltats per qui té la responsabilitat de poder-los executar.
El decàleg, consensuat amb el Col·legi d'Infermeria i la Societat Catalana de Gestió Sanitària, també reclama un gran pacte entre partits que garanteixi els recursos, sigui quin sigui el cicle polític.
Gràcies, David. Seguim amb Sanitat, ara amb el ministre Salvador Illa, que avui, que és dijous, doncs tornava a comparèixer al Congrés per explicar l'evolució de la pandèmia. Ja ha confirmat, però, que fins demà no es faran públics els canvis de fase de dilluns vinent. Però més enllà d'aquestes fases de la desescalada, anem a veure si la compareixença del ministre ja ha començat. Avui tothom va molt tard, la segueix Jordi Casino. Jordi, bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs de moment encara no ha començat, va amb retard perquè el ple del Congrés dels Diputats s'està allargant més del compte. Començarà en principi quan acabi la sessió del ple del Congrés. Quan comenci el ministre del Ram, Salvador Illa haurà de fer, com deies, el tradicional balanç setmanal de la feina que està fent el seu departament en la lluita contra la pandèmia del Covid-19. Després de la comissió, ja a la tarda, el ministre haurà d'analitzar també amb el seu consell assessor les propostes que li han fet arribar, com cada setmana, a les comunitats autònomes sobre el procés de desescalada. En el cas de Catalunya, Salvador Illa, això ja ho sabem, es va reunir ahir, com fa setmanalment, amb la consellera de Salut, Alba Vergés, que li va demanar formalment que siguin Girona i la Catalunya Central les que passin a la fase 3 dilluns vinent. Vergés, però, manté encara oberta l'opció que Barcelona i Lleida també avancin, però de moment, en principi, continuarien una setmana més a la fase 2. El Ministeri de Sanitat anunciarà, en principi, demà divendres, la seva decisió.
Doncs tindrem incògnita en tot plegat durant encara unes quantes hores. Gràcies, Jordi, també al Congrés. Aquesta hora estem pendents de saber si ha començat o no la compareixença de la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs. També estava pendent de la finalització del ple. En aquest cas, la seva compareixença és a la Comissió de l'Estatut dels Diputats.
I pel suplicatori que ha demanat el Tribunal Suprem que l'investiga per uns contractes que entén fraccionats quan Borràs dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
Encara en crònica política, de política municipal, parlem de la denúncia que fan una cinquantena d'alcaldes de Ponent, de municipis de la Fruita Dolça, on aquesta època hi ha temporers. Consideren que els seus municipis són objecte d'una campanya de desprestigi que de manera generalitzada se'ls acusa de racisme. En un FM, Pere Gilar, què diuen? Bon dia.
Bon dia, Anna. Una mostra d'unitat que s'ha dut a terme al camp de futbol d'Alcarràs i que ha parlat en nom d'una vuitantena de municipis de Ponent. Neguen mals tractes als temporers i es defensen d'acusacions de racisme i explotació. Apunten que hi ha una mitjana de 100 inspeccions de treball anual i que els pocs expedients que s'obren són per falsificació de papers. Escoltem l'alcalde d'Alcarràs, Manel Esquerra.
Cobrim des de fa anys, és cert, les nostres necessitats de mà d'obra amb persones vingudes sovint de molt lluny. Els oferim feina, els oferim allotjament i per a qui ho vol li oferim un projecte de vida i integrar-se amb nosaltres amb tots els drets i obligacions. Per aquest motiu, cap pagès, cap alcalde, ni cap veí, ni cap veïna ha de demanar perdó a ningú. Aquí no hi ha racisme de cap tipus.
També denuncien que el problema de persones sense feina que dormen als carrers i aspiren a poder treballar com a temporers és precisament que no poden ser contractats legalment, ja que no disposen de la documentació en regla.
Gràcies, Pere. I atenció a Berga, on un salt de plens improvisat a la porta d'un bar ha aixecat una tempesta política a l'Ajuntament. El salt en qüestió ha estat enregistrat per un mòbil i s'hi veu la regidora, la primera tinent d'alcalde, saltant sense mascareta i sense respectar cap distància de seguretat. Esquerra, com dèiem, ja n'ha demanat la dimissió. Ampliem aquesta notícia connectant amb els companys de Televisió del Berguedà. Manel Medina, bon dia, et passem el relleu.
Esquerra Republicana de Catalunya, la ciutat de Berga, exigeix el cessament de la primera tinent d'alcalde i regidora de l'equip de govern de la CUP, Roser Rifà, que ahir a la nit va participar en un salt de masses improvisat enmig d'un carrer de Berga, fet per un grup de més de 30 persones sense utilitzar mascaretes i sense mantenir la distància de seguretat entre les persones. El vídeo enregistrat per un particular ha molestat molt a l'oposició, que pretenen fer un comunicat conjunt per demanar explicacions a l'alcaldessa Montserrat Venturós i la dimissió de la regidora. Ahir dimecres, Berga hauria d'haver iniciat el primer dia de les festes de Corpus, que van quedar anul·lades per la pandèmia de la Covid-19. Tot i això, molta gent va sortir al carrer i van desafiar les recomanacions. Avui es porta a terme l'únic acte que ha proposat l'Ajuntament de Berga, un concert de músiques de la Patum des del Castell de Sant Ferran, que es podrà seguir per la televisió del Berguedà en directe. La resta de dies, la plaça de Sant Pere romandrà buida, bo i esperant un altre any per poder fer la Patum.
Gràcies, Manel, des de Televisió del Berguedà. I en clau d'automoció, aquesta tarda hi tornen a haver protestes dels treballadors de Nissan, que es concentraran a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Serà a partir de 6:45. Al matí, però, la Cambra de Comerç de Barcelona i el RAC presentaven un pla d'acció per repensar precisament la indústria de la mobilitat.
Un pla que neix de la marxa de Nissan i que passa per obrir una convocatòria de projectes a empreses i entitats des d'avui i fins al 25 de juliol. El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canyadella, ha plantejat fins i tot poder ocupar l'espai físic de Nissan a la zona franca amb els nous projectes.
Això no vol dir que el nostre objectiu sigui que si Nissan se'n va, cobrir el forat que deixi. No és l'objectiu, però evidentment és un dels objectius, ajudar amb això. Ara, insisteixo, si ja veurem, si venen 10 projectes o i en queden 3 o 4, doncs ja veurem si aquests 3 o 4 encaixarien amb unes possibles instal·lacions com les que hi ha a la zona franca.
Canyadello, juntament al president del RAC, Josep Mateu, ha criticat les mesures de mobilitat a la ciutat de Barcelona engegades per l'Ajuntament i ha assegurat que han rebut les queixes d'empresaris i comerciants.
Passen gairebé 2 minuts del punt d'un quart de 3. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El Departament d'Educació s'oposa a les mesures que planteja el Ministeri pel retorn a les aules al curs vinent.
I el conseller Josep Bargalló recorda que les competències són seves i que treballen en un pla amb el món municipal i salut pública. Avui ha participat al Consell Interterritorial.
Els professionals de salut adverteixen que si no es destensiona el sistema català hi haurà rebel·lió.
És l'advertència que ha fet el president del Col·legi de Metges de Catalunya, Jaume Pedrós. Aquest dijous ha presentat un decàleg de mesures per reformar el sistema de salut a Catalunya.
I demanen la dimissió de la tinent d'alcalde de Berga, que ahir se'n va anar de Patum.
Roser Rifà apareix en les imatges que es van enregistrar a través d'un mòbil en un salt de masses improvisat a la porta d'un bar. No portava mascareta ni respectava cap distància de seguretat.
Amb tu he après. Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i al del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
A totes les persones que ens heu cuidat, gràcies. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, treballem per reactivar Catalunya. Apostem pels municipis, el comerç, la cultura i el turisme. Pensa amb el cor i actua en proximitat. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
Notícies en xarxa.
Continuem. Gairebé 6 mesos després del temporal Glòria, són moltes les platges de Catalunya que encara pateixen les conseqüències. Les obres de reconstrucció van quedar aturades pel confinament i ara els usuaris es troben, doncs, amb unes platges deteriorades. Vegem el cas de Montgat amb els companys de Radio Ciutat de Badalona. Carles Carvajal, bon dia, com està?
Bon dia. Les platges de Montgat Nord han quedat sense sorra, tot i que la Draga va abocar sorra a principis de febrer. A més, altres platges del municipi, com la platja de les Roques, al sud, també han quedat molt afectades per les darreres llevantades. Des de l'Ajuntament de Montgat han demanat a Costes que solucioni els accessos a les platges. n'ha parlat la regidora d'Urbanisme, Mònica Puig.
Temporal Glòria va afectar, com bé dieu, tot el nostre litoral, totes les platges, i des de serveis tècnics vam fer de seguida, després del temporal, un informe per informar la demarcació de costes de tots els desperfectes que aquest havia provocat. A dia d'avui, les platges restaran totes tancades, com molt bé dius, excepte la de Barques.
L'Ajuntament de Montgat espera que a final d'aquest mes, demarcació de costes, comenci les feines a les platges del municipi.
Gràcies, Carles, des de Ràdio Ciutat de Badalona, encara en clau de platja. Recordem que l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat les últimes hores que tancarà les seves per Sant Joan. Enguany la revetlla serà de petit format a la capital i arreu. Per això els venedors de petards s'estan adaptant. Els de Figueres ofereixen novetats per fer petits piromusicals, però a casa. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bon dia a tot teu.
Bon dia. Les revetlles són sinònim de petards. Aquest any, a causa del Covid-19, els venedors de petards veuen amb incertesa les ventes. Entre les recomanacions habituals també s'hi refegeixen les de no manipular els petards després de posar-se el gel hidroalcohòlic desinfectant a les mans i fer-ho també sense mascareta, guardar les distàncies, ja que les mascaretes són inflamables. En el cas de la pirotècnia Montfort de Figueres, estan pensant també en nous productes per fer que la revetlla sigui especial, també de petit format. Així ho ha explicat Carles Montfort, de Pirotècnia Montfort.
I fins a X quilos de pirotècnia, que aquestes bateries no els sobrepassen, es pot fer una mini revetlla de poble, no? Inclús he produït la música de les bateries, per si algú volgués.
Com a novetats, aquest any també es podran trobar noves fonts i des de Pirotècnia Montfort s'ha reforçat la venda de petards online per tal de reduir les cues.
Gràcies, Mercè, des de Ràdio Vilafant. Obrim tot seguit la crònica cultural. Avui tornem a estar de dol.
Xxxt. No deixaré que ningú em foti aquest moment a l'aire.
Deixa aquesta feina, em va aconsellar. No puc fer cap d'altra, li vaig explicar jo.
Nosotros somos gente del cinema, artistas.
El teatre és un ofici duríssim. Ser actor és algo enfermizo.
Ha mort als 78 anys l'actriu, humorista i presentadora Rosa Maria Sardà.
Escolti, vostè qui s'ha cregut?
Fa uns mesos va explicar que patia un càncer. Sardà tenia la medalla d'or de l'Acadèmia Espanyola del Cinema, un premi Max i dos Goyes. També el gaudí d'honor. Precisament escoltem la selecció que l'Acadèmia Catalana va fer de la seva extensa producció.
I més coses, el Festival de Cap Roig cancela la seva edició 2020, prevista per entre el 10 de juliol i el 22 d'agost. Alguns dels concerts s'han reprogramat per l'estiu vinent, la resta s'han cancel·lat directament.
El festival ha explicat en un comunicat que en 48 hores es durà a terme la devolució de l'import de les entrades. Les persones que van comprar les entrades per als concerts que es reprogramaran les podran mantenir.
I els que sí que es mantenen a Palamós són dos festivals d'estiu, el Rumba Palamós i Amb So de Cobla. Ràdio Palamós, Carles Ribas, bon dia. Amb canvis?
Bon dia. La crisi de la Covid-19 obligarà a modificar el format de dos dels festivals musicals que se celebren a Palamós a l'estiu. Són Amb So de Cobla, el primer festival dedicat exclusivament a aquest tipus de formació musical i que se celebra a Palamós des del 2017, i el Rumba Palamós, un referent pels amants d'aquest ritme, des del 2014. Tindran menys públic i un escenari únic al Parc de l'Arbreda. Núria Boteller és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palamós.
Amb el mateix plantejament, el que hem fet és estudiar molt bé espais que es puguin acotar perfectament marcant un aforament, el que ens permeti la fase en la que ens trobem, i amb uns controls d'accessos i amb totes les mesures d'higiene i de desinfecció sanitàries que requereixen.
El Rumba Palamós es programarà els divendres del mes de juliol, mentre que Amb So de Cobla es farà a l'agost.
Gràcies, Carles, des de Ràdio Palamós. Arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. La repassem connectant amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia. El jugador del Barça, Nelson Semedo, no s'ha entrenat avui amb el grup després de vulnerar les restriccions de la fase 2 i el protocol per a futbolistes assistint a una festa d'aniversari amb més de 20 persones a Castelldefels. Va ser dilluns passat i ara el club barceloní li farà un segon test i mantindrà aïllat el jugador fins que tingui els resultats. I avui torna a la Lliga de Primera Divisió amb el partit entre el Sevilla i el Betis, en el que suposa la represa de la temporada, d'una temporada a la que li falten 11 jornades per acabar. Ahir ja es va jugar, però, la segona part del partit pendent entre el Rayo Vallecano i l'Albacete, que va acabar guanyant l'equip madrileny. I els equips catalans de futbol professional, el Barça, l'Espanyol i el Girona, tornaran dissabte a la competició. De fet, els jugadors i tècnics de l'Espanyol estan concentrats ja des d'avui en un hotel al centre de Barcelona i on romandran fins dissabte. També en futbol, el Barça femení ha renovat Candela Andújar fins al 30 de juny del 2022. I en hoquei herba, el davanter de l'Atlètic Terrassa, Dani Malgosa, penja l'estic. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa ens n'informa Miqui Romagosa.
El davanter Dani Malgosa, als 30 anys, deixa la pràctica del hoquei. Recordem que la retirada de Malgosa arriba poques hores després que es conegués la marxa d'Oriol Peramiquel. El davanter garenc ha tingut una segona etapa a l'Atlètic abans de jugar a Anglaterra, Austràlia i Holanda. Per la seva banda, Oriol Peramiquel deixa la pràctica del hoquei després d'aconseguir 5 lligues i una Copa del Rei en els 10 anys que ha estat a l'Atlètic, un jugador que també va tenir una aventura als Dragons i dues més al Royal Antwerp. Aquestes dues baixes es sumen a la de Xavi Galí, Marc Pujal i Lluís Melé, i a les altes de Joan Monzó, Joan Dalmases i Pau Jové, que arriben del filial.
I en bàsquet, Pere Tomàs no seguirà la propera temporada al Baxi Manresa. L'alè de Llucmajor i el club han arribat a un acord per desvincular-se. Tomàs ha jugat 3 temporades en diferents etapes al bàsquet Manresa. I el Joventut de Badalona, el Barça i el Morabanc Andorra, entre d'altres, viatgen avui cap a València per disputar la final de la Lliga ACB. Els equips quedaran concentrats una setmana abans de la disputa de la competició, que, recordem, se celebrarà del 17 al 30 de juny a la capital valenciana. I Dorna ha publicat el nou calendari del Mundial de MotoGP amb 13 curses confirmades, totes a Europa. Abans del 31 de juliol es decidirà si també se'n fan a d'altres continents. El Gran Premi de Catalunya està previst pel dia 27 de setembre. I encara amb motor, el Dakar 2021 es tornarà a disputar exclusivament a Aràbia Saudita entre el 3 i el 15 de gener. El recorregut serà totalment nou i tindrà 12 etapes més un dia de descans. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. 3 minuts, una mica més, i arribem al punt de 2:15. Fem tot seguit una pausa. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
L'ICF, amb el suport de la Generalitat, posem en marxa solucions de finançament per donar suport al teixit econòmic català arran de la crisi de la Covid-19. 1.100 milions d'euros a disposició de treballadors autònoms, pimes i empreses, amb l'objectiu de finançar les necessitats de liquiditat derivades de la Covid-19 i assegurar el manteniment de llocs de treball. Compta amb l'ICF per impulsar el teu negoci. Més informació i sol·licituds a icf.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Siguis on siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els millors continguts de proximitat que et faran xalar. Xala!
Sabies que...
Per què sentim els efectes de l'embriaguesa tan ràpidament al beure alcohol? Alcohol és el nom genèric d'una família de molècules d'hidrocarbur similars a la gasolina i el gasoil, però amb dos àtoms addicionals, un d'oxigen i un d'hidrogen. L'alcohol que bevem per desinhibir-nos posseix dos àtoms de carboni i rep el nom d'etanol.
L'etanol és una molècula polar. Les molècules d'aigua també són polars. Mentre que un extrem de la molècula d'alcohol s'assembla a l'aigua, l'altre extrem és bri d'hidrocarbur. S'assembla a l'estructura dels olis i les molècules de greix de la membrana que envolta les cèl·lules del nostre cos. I aquí rau la clau de la rapidesa en què ens afecta l'alcohol. Aquesta semblança és la que permet a l'alcohol eludir les defenses de les membranes cel·lulars i, gràcies a que són molècules petites, poden colar-se per la paret cel·lular de l'estómac i entrar directament al torrent sanguini.
La xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
La ministra d'Educació treu ferro a les divergències amb la conselleria. Aquest matí hi havia Consell Interterritorial i Josep Bargalló ja arribava molt enfadat amb el document que es va filtrar ahir on la Moncloa fixava un seguit de requisits per la tornada a l'escola. Això deia ell mateix a Twitter, on insistia que és el govern i només el govern qui dissenyarà el pla de retorn a les aules. Atenció, però, perquè Isabel Celà, a hores d'ara està fent una roda de premsa, de seguida coneixerem què hi diu, ha explicat de moment que la Generalitat ha subscrit tots i cada un dels 14 punts de l'esborrany. És clar que ara, segons matisa, ja no són d'obligat compliment. En parlarem. És el dia 88 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins al 21 de juny. Repassem altres titulars d'aquest dijous, com la reobertura d'un dels dos centres escolars de Mataró que hi van tancar per sospita de coronavirus, Anna Ruiz.
Es tracta de l'escola Montserrat Solà, que demà ja torna a obrir les seves portes. De moment, l'escola Bressol La Llèntia continuarà tancada a l'espera dels resultats.
Els professionals de la salut adverteixen que si no es destensiona el sistema català hi haurà una rebel·lió.
És l'advertència que ha fet el president del Col·legi de Metges de Catalunya, Jaume Padrós. Aquest dijous ha presentat un decàleg de mesures per reformar el sistema de salut de Catalunya.
Demanen la dimissió de la tinent d'alcalde de Berga, que ahir se'n va anar de patum.
Roser Rifà, apareixen les imatges que es van enregistrar en un mòbil en un salt de masses improvisat a la porta d'un bar. No portava mascareta ni respectava cap distància de seguretat.
I mor als 78 anys l'actriu, humorista i presentadora Rosa Maria Sardà.
Fa uns mesos va explicar que patia un càncer. Sardà tenia el Gaudí d'Honor, la Medalla d'Or de l'Acadèmia Espanyola del Cinema, un Premi Max i dos Goyas.
I en esports, avui torna el futbol de primera divisió amb el derbi andalús.
Sevilla i Betis s'enfronten al Sánchez-Pizjuán a partir de les 10 de la nit. Queden 11 jornades de Lliga i en total es jugaran 110 partits en només 39 dies.
I fem un cop d'ull també al temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya perquè ens l'expliquin. Francesc Figuerola, què ens en dius? Bon dia.
Hola, què tal? La jornada aquest dijous vindrà dominada per un dia amb nuvolositat variable, estones més abundant i estones més trencada, fins i tot amb intervals de sol o de ressol. Però no acabarà de fer net del tot. Fins i tot, algunes d'aquestes nuvolades deixaran alguns ruixats, com ja està produint-se hores d'ara, tant a punts del litoral i pretoral de Tarragona. Doncs bé, ruixats aquests els poden donar a qualsevol punt de Catalunya al llarg d'aquesta tarda. Això sí, durant la tarda vespre seran més importants al nord de la depressió central, al Pirineu i Prepirineu, on hi haurà algun xàfec i fins i tot en tempesta de cara al final del dia al Pirineu Occidental. De fet, poden ser d'intensitat forta, per això hem emès un avís per intensitat de pluja entre el vespre d'avui i la matinada de demà a les comarques de Lleida, bàsicament. Per tant, localment intensitat forta i acumularan a les zones dels cims del Pirineu quantitats superiors a 50 litres. Demà, per això, fa net i tindrem una jornada molt més assolellada. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Fins demà. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció Anna Ruiz i Montse Hidalgo, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen gairebé 4 minuts del punt de 2:45. Nosaltres comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, els conflictes o no sobre la planificació de la tornada a l'escola al setembre. Atenció, perquè la ministra d'Educació està traient ferro a les divergències amb la conselleria. Aquest matí hi havia Consell Interterritorial i Josep Bargalló hi arribava molt enfadat amb el document que es va filtrar ahir, on la Moncloa fixava un seguit de requisits per a aquesta tornada a l'escola. Ho deia ell mateix a Twitter, on insistia que és el govern i només el govern qui dissenyarà aquest pla de retorn, que ho farà amb el món municipal i també amb Salut Pública. Atenció, però, perquè Isabel Celà, que com us dèiem, doncs, hores d'ara està fent aquesta roda de premsa, explica que la Generalitat ha subscrit tots i cadascun dels 14 punts d'aquest esborrany. És clar que avui ja no són d'obligat compliment. Està seguint les seves paraules en aquests moments la nostra companya Mont Carvajal. Mont, com va? Bon dia.
Bon dia, Anna. Així és, la ministra Isabel Celà ha explicat que han fet un seguit de recomanacions que han posat a disposició de les comunitats autònomes un document base que han estat parlant aquest matí i del qual doncs esperen també rebre algunes aportacions. A continuació, ha explicat que eren 14 punts i que totes les comunitats autònomes s'hi han adherit, excepte Madrid i País Basc. Després les ha anat numerant, els 14 punts, doncs els principals són que el curs començarà en les dates habituals i que l'activitat lectiva serà presencial, perquè és l'objectiu principal. A partir d'aquí, doncs, les altres recomanacions doncs, són que cada escola haurà de fer els seus plans, que s'han de treballar segons els riscos laborals per fer un entorn saludable i segur. Celà ha explicat les preguntes doncs, que el document filtrat ahir, aquest que va causar una mica de polseguera, és que no parla de ràtios, diu que és una alternativa que aporta sanitat, que és un requeriment de distància en nens petits, que no parla de ràtios, ho ha dit dues o tres vegades, sinó d'agrupacions flexibles de 15 o 20 nens petits, que no són ràtios, que és una manera de treballar flexibilitzant les distàncies perquè convisquin com en una família. És una alternativa, no és d'obligat compliment, i aquest text és el que ha dit que ha posat a disposició de les comunitats autònomes. Si voleu, la compareixença encara està en aquests moments en marxa, la podem escoltar en directe.
Predecir el pasado resulta bastante fácil. Lo malo es predecir el futuro. Y obviamente nosotros hemos estado trabajando en todo momento con las condiciones sanitarias con las que nos iban trasladando. Y incluso, como le digo, en la tercera conferencia sectorial, con el informe de la Sociedad de Pediatría Española. Ahora tenemos alguna evidencia más. Tenemos más...
Doncs són paraules en directe de la ministra d'Educació, d'Isabel Celà, que a aquesta hora compareix en roda de premsa després d'aquesta polèmica que ens ha ocupat tot el matí amb el conseller Josep Bargalló sobre aquest document que el Ministeri va filtrar ahir i que finalment, doncs només, segons paraules de la mateixa ministra, són recomanacions per aquesta tornada a les aules al setembre. Gràcies, Mont. En clau d'escoles, encara tenim un apunt que ens porta fins a Mataró, on un dels dos centres que ahir va haver de tancar per possibles contagis de Covid-19 ja ha tornat a obrir portes. És l'escola Montserrat Solàs. Ha confirmat que no era coronavirus. Mataró Ràdio, Sergi Ruiz, bon dia. Quina és l'última hora que teniu?
Bon dia. L'escola Montserrat Solà de Mataró tornarà a obrir demà les seves portes després que s'hagi descartat cap cas de coronavirus en el seu personal. Així ho ha comunicat aquest matí el Departament d'Ensenyament a l'Ajuntament. Ahir el centre va haver de tancar preventivament per la sospita que un treballador s'hagués contagiat per Covid-19, però la PCR realitzada ha resultat negativa. Per la seva banda, l'escola Bressol Municipal de la Llàntia encara està a l'espera de conèixer el resultat de la prova realitzada al seu treballador. El tancament preventiu d'ahir dels dos centres el va ordenar el Departament d'Ensenyament seguint el protocol establert en el pla de reobertura dels centres educatius aprovats a finals del mes de maig.
Fins aquí el capítol d'Educació i Escoles. Obrim ara el de Salut, començant pel decàleg de propostes que tot el sector, amb el Col·legi de Metges al capdavant, ha presentat aquest matí, propostes per reformar i reforçar el sistema de salut català. Això després de les compensacions que va anunciar ahir el govern pels sanitaris que han estat a primera línia durant la pandèmia i de la inversió extra que diuen que faran els pressupostos, 40 milions d'euros en els d'enguany. Seguia la presentació al David Navarro. David, bon dia, què ens en destaques?
Bon dia, doncs que els professionals sanitaris alerten que no posar fil a l'agulla per pal·liar les carències que pateixen pot portar el sistema al desastre. L'eix central del decàleg presentat són els recursos econòmics. Així, Es reclamen 5.000 milions d'euros d'inversió que es destinarien un 60% a millorar les condicions laborals dels professionals i el 40% restant a posar al dia les infraestructures i els equipaments com els hospitals. També demanen una organització sanitària més autònoma i centrada en l'atenció primària, a banda d'una integració entre els serveis sanitaris i els socials. El president del Col·legi de Metges, Jaume Pedrós, ha alertat que la paciència dels sanitaris s'està esgotant.
Es pot produir una rebel·lió de bates blanques, que no sé quines conseqüències pot tenir, però és obvi que nosaltres estem canalitzant tota aquesta inquietud, tot aquest malestar, tota aquesta preocupació en positiu. I el que demanem i exigim és ser escoltats per qui té la responsabilitat de poder-los executar.
El decàleg, consensuat amb el Col·legi d'Infermeria i la Societat Catalana de Gestió Sanitària, també reclama un gran pacte entre partits que garanteixi els recursos, sigui quin sigui el cicle polític.
Gràcies, David. Seguim amb sanitat, ara amb el ministre Salvador Illa, que avui, que és dijous, torna a comparèixer al Congrés per explicar l'evolució de la pandèmia. Ja ha confirmat que fins demà no es faran públics els canvis de fase de dilluns vinent, però més enllà de les fases de la desescalada, volem saber què diu el ministre. Sembla que ja ha començat. Jordi Casino, bon dia, explica'ns-ho, sisplau.
Bon dia, Anna. Doncs acaba de començar en aquests mateixos instants i ho fa com cada setmana amb un minut de silenci que guardaran de tots els diputats presents a la comissió i també el ministre Salvador Illa. Una comissió de sanitat que comença amb retard perquè el ple del Congrés ha finalitzat fa només 10 minuts. En tot cas, quan comenci a parlar Salvador Illa farà el repàs setmanal a la feina que està fent el seu departament en la lluita contra la pandèmia del Covid-19. El que sí que sabem és que després de la comissió el ministre haurà d'analitzar també amb el seu consell assessor les propostes que havien fet arribar les comunitats autònomes sobre el procés de desescalada. En el cas de Catalunya, per exemple, Salvador Illa es va reunir ahir, com fa cada setmana, ahir dimecres, amb la consellera de Salut, Alba Vergés, que li va demanar formalment que Girona i també la Catalunya Central passin a la fase 3 dilluns vinent. Vergés, però, manté l'obert encara l'opció de que Barcelona i Lleida també avancin la setmana venent, però en principi continuarien una setmana més a la fase 2. El Ministeri de Sanitat haurà d'anunciar en principi demà divendres la seva decisió. Continua en aquests moments el minut de silenci dels diputats a la Comissió de Sanitat del Congrés i ara sí que ja comença aquesta Comissió de Sanitat. L'escoltem en directe.
La informació sobre la situació i les mesures adoptades en relació al Covid-19, número expediente 214/61. Para aclarar las decisiones tomadas y las iniciativas desarrolladas desde el comienzo de la desescalada y concretar las acciones que va a desarrollar para seguir haciendo frente a la pandemia COVID-19, autor Grupo Parlamentario Popular, número de expediente 213/422. Para explicar las actuaciones del Ejecutivo y en concreto...
Doncs tenim en marxa els prolegòmens d'aquesta compareixença, la que cada dijous fa el ministre Salvador Illa al Congrés dels Diputats, on a aquesta hora també estem pendents de que comenci una altra compareixença, en aquest cas la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, a la Comissió de l'Estatut dels Diputats.
I ho farà pel suplicatori que ha demanat al Tribunal Suprem que l'investiga per uns contractes que va aprovar Borràs quan dirigia la institució de les lletres catalanes.
I atenció a Berga, us ho dèiem en titulars. Un salt de masses improvisat a la porta d'un bar ha aixecat una tempesta política a l'Ajuntament. El salt en qüestió ha estat enregistrat per un mòbil i s'hi veu una regidora, la primera tinent d'alcalde, saltant sense mascareta i sense respectar cap distància de seguretat. Esquerra ja n'ha demanat la dimissió. Ampliem aquesta notícia connectant amb els companys de televisió del Berguedà. Manel Medina, bon dia, et passem el relleu.
Esquerra Republicana de Catalunya, la ciutat de Berga, exigeix el cessament de la primera tinent d'alcalde i regidora de l'equip de govern de la CUP, Roser Rifà, que ahir a la nit va participar en un salt de masses improvisat enmig d'un carrer de Berga, fet per un grup de més de 30 persones sense utilitzar mascaretes i sense mantenir la distància de seguretat entre les persones. El vídeo enregistrat per un particular ha molestat molt a l'oposició, que pretenen fer un comunicat conjunt per demanar explicacions a l'alcaldessa Montserrat Venturós i la dimissió de la regidora. Ahir dimecres, Berga hauria d'haver iniciat el primer dia de les festes de Corpus, que van quedar anul·lades per la pandèmia de la Covid-19. Tot i això, molta gent va sortir al carrer i van desafiar les recomanacions. Avui es porta a terme l'únic acte que ha proposat l'Ajuntament de Berga, un concert de músiques de la Patum des del Castell de Sant Ferran, que es podrà seguir per la televisió del Berguedà en directe. La resta de dies, la plaça de Sant Pere romandrà buida, bo i esperant un altre any per poder fer la Patum.
Gràcies, Manel, des de Televisió del Berguedà. En clau d'automoció, aquesta tarda hi torna a haver protestes dels treballadors de Nissan que es concentraran a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Serà a partir de 6:45. Al matí, la Cambra de Comerç de Barcelona i el RAC presentaven un pla d'acció per repensar precisament la indústria de la mobilitat.
Sí, un pla que neix com a conseqüència de la marxa de Nissan i que passa per obrir una convocatòria de projectes a empreses i entitats des d'avui i fins al 25 de juliol. Es tracta de crear una mena de hub de la mobilitat sostenible a Catalunya per atreure noves inversions i ocupar el forat deixat per la multinacional japonesa. De fet, el president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, ha plantejat fins i tot poder ocupar l'espai físic de Nissan a la zona franca amb els nous projectes.
Això no vol dir que el nostre objectiu sigui que si Nissan se'n va, cobrir el forat que deixi. No és l'objectiu, però evidentment és un dels objectius, ajudar amb això. Ara, insisteixo, si ja ho veurem, si venen 10 projectes o i en queden 3 o 4, doncs ja veurem si aquests 3 o 4 encaixarien amb unes possibles instal·lacions com les que hi ha a la zona franca.
Canadell, juntament amb el president del RAC, Josep Mateu, han criticat les mesures de mobilitat a la ciutat engegades per l'Ajuntament de Barcelona i han assegurat que han rebut les queixes d'empresaris i comerciants.
I mentrestant, a Tarragona, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, presentava el col·laboratori CatSud. Ens expliquen què és això i quina base té els companys de Ràdio Ciutat de Tarragona. Laura Rovira, bon dia, quan vulguis.
Aquest matí s'ha presentat de forma oficial i telemàtica el col·laboratori CatSud, una iniciativa impulsada pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat. L'objectiu del projecte és prototipar i validar un model de promoció i disseny pel Penedès, les comarques tarragonines i les Terres de l'Ebre, per tal de fomentar una societat digital i convertir la Catalunya Sud en una regió de coneixement. El conseller del Departament de Polítiques Digitals i un dels principals responsables del projecte, Jordi Puigneró, ha assenyalat l'oportunitat que suposa aquesta iniciativa per rellançar Catalunya com a territori de referència.
Hem de ser un gran laboratori d'Europa, un gran laboratori d'innovació. Hem estat un país industrial i ara hem de ser un país digital.
Des de la Generalitat esperen que la posada en marxa d'aquest projecte suposi la reactivació socioeconòmica provocada per la Covid-19.
Passant gairebé 2 minuts del punt de 3:45, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. La ministra Isabel Celà treu ferro a la polèmica amb el Departament d'Educació, que havia dit que s'oposava a les mesures que plantejava el Ministeri pel retorn a les aules al curs vinent.
De fet, el conseller Josep Bargalló ha recordat que les competències són seves i que treballen en un pla amb el món municipal i salut pública. Aquest matí ha participat al Consell Interterritorial.
Reobre un dels 2 centres escolars de Mataró, que hi va tancar per sospita de coronavirus.
Es tracta de l'escola Montserrat Solà, que demà ja torna a estar en marxa. De moment, l'escola Bressol La Llàntia seguirà tancada a l'espera dels resultats.
Els professionals de salut adverteixen que si no es destensiona el sistema català hi haurà una rebel·lió.
És l'advertiment que ha fet el president del Col·legi de Metges de Catalunya, Jaume Pedrós. Aquest dijous ha presentat un decàleg de mesures per reformar el sistema de salut de Catalunya.
I demanen la dimissió de la tinent d'alcalde de Berga, que ahir se'n va anar de patum.
Roser Rifà apareix en unes imatges enregistrades a través d'un mòbil en un salt de masses improvisat a la porta d'un bar. No portava mascareta ni respectava cap distància de seguretat.
Continuem. Com passa amb les autocaravanes, en parlàvem ahir, en clau turística, també està creixent la demanda d'embarcacions de lloguer. Els usuaris tenen la sensació que els dona una opció més autònoma per viatjar i, sobretot, més segura davant la pandèmia. Ens ho expliquen des de Televisió Costa Brava, ho fa Enric Niell. Enric, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Temporada turística atípica en la que molts optaran per tenir unes vacances lluny de les aglomeracions, els mitjans de transport atapeïts i els grans hotels i nuclis urbans. Potser és per això que mètodes de viatge com les autocaravanes s'estan quedant sense oferta. Un cas semblant és el del lloguer d'embarcacions, que es planteja com una opció idílica donades les circumstàncies actuals. Amb origen a la Costa Brava, Top Sailing Charter ofereix els seus serveis en ports d'arreu del món. A l'estat hi té una flota permanent repartida entre Eivissa i l'Estartit. Enguany recomanen quedar-se a aquest racó del Mediterrani i recorden que aquesta és una opció més econòmica econòmica del que molta gent pot pensar. Sergi Alós és el director de l'empresa.
És una activitat que no és elitista, que podem plantejar preus molt econòmics. Aquest barco, per exemple, amb patró inclòs, estem parlant entre uns 80-95 euros, depèn de la temporada, persona a dia, amb la qual és una cosa que és molt assequible i fas unes vacances realment diferents.
Per aquest 2020, Top Sailing Charter ja té més de 250 reserves fetes.
Gràcies, Enric, des de Televisió Costa Brava i encara en clau turística. Atenció, perquè no totes les ofertes de preus baixos per a públic intern tenen bona fe. Els Mossos d'Esquadra de Girona adverteixen que ja han detectat algunes estafes. Girona FM, Victòria Pastor, bon dia. Quines?
Bon dia. Tot i la voluntat de les empreses de restauració d'oferir ofertes exclusives i fer que més gent estigui interessada en desplaçar-se aquest estiu, els Mossos d'Esquadra alerten que les estafes en aquest àmbit han augmentat. En concret, existeix un banner o una oferta en nom de Welling que quan cliques a sobre del link no et porta a la web de la companyia. Ho explica Manel Manic, cap de l'Oficina de Relacions amb el Ciutadà dels Mossos d'Esquadra a Girona.
Fan un argumentari força creïble, llavors diuen que els primers que s'inscriguin amb un link que et donen, doncs tindran el vol gratis. Doncs fan una oferta de 35.000 vols. Aquí d'on està la trampa, que tu t'has d'inscriure amb un link que et donen i aquest link el que fa és entrar-te remotament un trujà.
Manic també diu que aquestes estafes es poden repetir en un futur immediat en apartaments i hotels que podien aplicar el mateix modus operandi. Sigui del tipus que sigui, el més important, diu, és no facilitar les dades personals si no estem segurs d'on van, ja que pels estafadors és el bé més preciat.
Gràcies, Victòria, des de Girona FM. Tot seguit obrim Crònica Cultural. Avui tornem a estar de dol.
No deixaré que ningú em foti aquest moment en l'aire.
Deixa aquesta feina, em va aconsellar. No puc fer cap d'altra, li vaig explicar jo.
Nosotros somos gente del cinema, artistas.
El teatre és un ofici duríssim. Ser actor és algo enfermizo.
Ha mort als 78 anys l'actriu, humorista i presentadora Rosa Maria Sardà.
Fa uns mesos va explicar que patia un càncer. Sardà tenia la medalla d'or de l'Acadèmia Espanyola del Cinema, un Premi Max i dos Goyes. També el Gaudí d'Honor. Precisament l'escoltem a la selecció que l'Acadèmia Catalana va fer de la seva extensa producció.
I més coses, el Festival de Cap Roig cancela la seva edició d'enguany, prevista per entre el 10 de juliol i el 22 d'agost. Alguns dels concerts s'han reprogramat per l'estiu vinent, la resta directament s'han cancel·lat.
El festival ha explicat en un comunicat que en 48 hores es durà a terme la devolució de l'import de les entrades. Les persones que van comprar les entrades per als concerts que es reprogramaran les podran mantenir.
I els que sí que es mantenen a Palamós són dos dels seus festivals d'estiu, el Rumba Palamós i Amb So de Cobla. Ens ho expliquen des de Ràdio Palamós, ho fa Carles Ribas. Carles, bon dia. Amb canvis, però?
Bon dia. La crisi de la Covid-19 obligarà a modificar el format de dos dels festivals musicals que se celebren a Palamós a l'estiu. Són Amb So de Cobla, el primer festival dedicat exclusivament a aquest tipus de formació musical i que se celebra a Palamós des del 2017, i el Rumba Palamós, un referent pels amants d'aquest ritme, des del 2014. Tindran menys públic i un escenari únic al Parc de l'Arbreda. Núria Boteller és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palamós.
Amb el mateix plantejament, el que hem fet és estudiar molt bé espais que es puguin acotar perfectament marcant un aforament, el que ens permeti la fase en la que ens trobem, i amb uns controls d'accessos i amb totes les mesures d'higiene i de desinfecció sanitàries que requereixen.
El Rumba Palamós es programarà els divendres del mes de juliol, mentre que Amb So de Cobla es farà a l'agost.
Gràcies, Carles, des de Ràdio Palamós. Aquests dos festivals que es mantenen, el Rumba Palamós i Amb So de Cobla. Amb ells tanquem la crònica cultural. Arribats a aquest punt, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Per conèixer-la, connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia. El jugador del Barça, Nelson Semedo, no s'ha entrenat avui amb el grup després de vulnerar les restriccions de la fase 2 i el protocol per als futbolistes assistint a una festa d'aniversari amb més de 20 persones a Castelldefels. Va ser dilluns passat. Ara el club barceloní li fa un segon test de Covid i el manté aïllat fins que no en tingui els resultats. I avui torna a la Lliga de Primera Divisió amb el partit entre el Sevilla i el Betis, en el que suposa la represa de la temporada, a la que li falten encara 11 jornades per acabar. Ahir ja es va jugar, però, la segona part del partit pendent entre el Rayo Vallecano i l'Albacete de Segona Divisió, que va acabar guanyant el conjunt madrileny per 1-0. I els equips catalans de futbol professional, el Barça, l'Espanyol i el Girona, tornaran dissabte a la competició. De fet, els jugadors i tècnics de l'Espanyol estan concentrats ja en un hotel al centre de Barcelona, on romandran fins dissabte, fins al dia de partit. També en futbol, el Barça femení ha renovat a Candela Andújar fins al 30 de juny del 2022. La jugadora de 20 anys, formada a les categories inferiors del club, va arribar al primer equip del Barça l'any 2017. I en hoquei sobre herba, el davanter de l'Atlètic de Terrassa, Dani Malgosa, penja l'estic. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa ens n'informa Miqui Romagosa.
El davanter Dani Malgosa, als 30 anys, deixa a la pràctica del hockey. Recordem que la retirada de Malgosa arriba poques hores després que es conegués la marxa d'Oriol Peramiquel. El davanter garenc ha tingut una segona etapa a l'Atlètic abans de jugar a Anglaterra, Austràlia i Holanda. Per la seva banda, Oriol Peramiquel deixa la pràctica del hockey després d'aconseguir 5 lligues i una Copa del Rei en els 10 anys que ha estat a l'Atlètic, un jugador que també va tenir una aventura als Dragons i dues més al Royal Antwerp. Aquestes dues baixes es sumen a la de Xavi Galí, Marc Pujal i Lluís Melé, i a les altes de Joan Monzó, Joan Dalmases i Pau Jové, que arriben del filial.
I parlem de bàsquet perquè Pere Tomàs no seguirà la propera temporada al Baxi Manresa. L'alè de Llucmajor i el club han arribat a un acord per desvincular el contracte. Tomàs ha jugat 3 temporades en diferents etapes al bàsquet Manresa. I el Joventut de Badalona, el Barça i el Morabanc Andorra viatgen avui cap a València per disputar el tram final de la Lliga ACB. Els equips quedaran concentrats una setmana abans de la disputa de la competició, que es celebrarà entre el 17 i el 30 de juny a la capital valenciana. I en motor, Dorna publica un nou calendari pel Mundial de MotoGP, amb 13 curses confirmades, totes a Europa. Abans del 31 de juliol es decidirà, però, si també n'hi ha en d'altres continents. El Gran Premi de Catalunya està previst pel dia 27 de setembre. I també en motor, el Dakar 2021 es tornarà a disputar exclusivament a l'Aràbia Saudita entre el 3 i el 15 de gener. El recorregut serà totalment nou i tindrà 12 etapes més una jornada de descans. I un darrer apunt, perquè en vòlei, la central internacional Aina Berbel jugarà al DSB Sant Cugat el curs vinent, després d'haver militat aquest exercici aquesta última temporada al Logroño. La jugadora de Granollers torna a l'equip santcugatenc, que enguany ha perdut la categoria als despatxos en una polèmica decisió de la Federació Espanyola i que ja no jugarà l'any que ve, en principi, a la Superliga de Volei. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem demà per tancar la setmana puntuals, com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança. I ara sí, molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
L'Agència Tributària de Catalunya obre les oficines a partir de l'1 de juny. Per rebre atenció i realitzar tràmits, cal demanar obligatòriament cita des de la seu electrònica atc.gencat.cat o a través del telèfon 012. Per mantenir la seguretat, se seguiran mesures bàsiques. Abans d'accedir a l'oficina, es controlarà la temperatura. Si és superior a 37,5 graus centígrads, el ciutadà no podrà ser atès. Cal dur mascareta, utilitzar el gel hidroalcohòlic per a les mans, respectar la distància de seguretat de 2 metres i seguir l'itinerari senyalitzat. S'atendrà una persona per tràmit, tret dels casos en què sigui necessari l'acompanyament. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Librería Macondo.
Naturaleza salvaje de Jane Harper, editado por Salamandra. Lynn Harper es una autora a la que decidí seguir desde que leí su novela Años de sequía, adictiva a la par que angustiante y no apta para días de mucho calor. En Naturaleza salvaje, en cambio, seguimos las andanzas de Aaron Falk, el investigador que ya conocimos en su anterior novela. En esta nos sitúa en un paraje montañoso, húmedo y fresco, donde una empresa decide hacer allí unas convivencias de fin de semana, por eso de estrechar lazos y crear vínculos. Dos equipos, 5 hombres por un lado y 5 mujeres por el otro, de las cuales solo regresan 4. Y ahí es donde empieza el rompecabezas.
Más tarde, las 4 mujeres que quedaron solo pudieron coincidir plenamente en 2 cosas. Una, ninguna de ellas había visto cómo el bosque se tragaba a Alice Russell. Y 2, Alice tenía un lado cruel tan marcado que podía resultar hiriente.
Harper alterna un capítulo donde nos explica de primera mano desde el día de la llegada de los equipos a Girardin Ranges y el día que comienza la investigación por parte de Falk y su compañera Carmen. Lo que más me ha gustado de esta novela es que todos los personajes, como novela negra, parecen que tienen algo que esconder, algo contra Alice Russell, que tenía más enemigos que amigos al parecer en esa empresa. Un thriller que engancha y engaña a partes iguales. Una muy buena novela de intriga donde debes intentar ver más allá de las apariencias.
La xarxa de comunicació local.